Una barra horitzontal s'expandeix fins a omplir la pantalla i es converteix en tres lletres. HBO. La pantalla del cine Capitol pipalleja amb llums taronges i vermells. El pati de butaques.
Ho vaig dir o no, que passaven coses a la base aèria. Han criat un nen mutant gegant, hòstia!
La criatura monstruosa amb aspecte de nadó avança per sobre els seients cap als nois. En Teddy es posa a córrer amb la Susie i el Phil. La criatura els talla el pas i ells tornen corrent en direcció contrària.
Vinga, va!
La criatura s'abalança a sobre d'en Teddy i l'arrossega per terra. Després vola i el sacseja agafant-lo pel turmell. El talla amb un apèndix esmolat i el llança contra la finestra del projector. En Teddy cau inert.
Mama!
En Phil passa per sobre els seients i la criatura l'envesteix.
Susie! Lily! Dóna'm la mà!
A sota els seients, la Susie estén la mà i la Lily li agafa. La criatura aterra i mossega el braç de la Susie. Al matí, la Lily es desperta al seu llit amb el braç tens i estès. S'incorpora i respira agitada. Els crèdits apareixen mentre la càmera s'allunya travessant il·lustracions que recorden postals estatunidenques de mitjans del segle XX. Una estàtua de Paul Bunyan s'alça a la llunyania darrere d'un pícnic familiar. En un carrer, una nena mira cap dins d'una claveguera amb la bicicleta tombada al seu costat. Uns quants nens amb banyador salten a l'aigua des d'un pont baix. Un mira una piruleta que li ofereix un tentacle de pop. En un hospital, un doctor aguanta un instrument que sembla un picador de gel sobre l'ull d'una nena que crida. Porta un martell a l'altra mà. La imatge creua la finestra enreixada. Sobre la reixa es llegeix Manicomi Juniper Hill. Uns ulls grocs brillen des d'una finestra fosca en una casa. En el jardí, un nen mira cap a una banda mentre la seva família posa per una foto. Un núvol en forma de bolet en tons grocs s'alça darrere la casa. Una mestra assenyala la imatge a la pantalla d'un projector i els alumnes s'ajupen espantats darrere els pupitres. Un nen observa amb la boca oberta una mà amb urpes i una màniga amb volants. Al poble, un pallasso mira des d'una finestra un tiroteig al carrer. La sang brolla d'un home que dispara una metralladora. Un conill de Pasqua en flames flota sobre un edifici incendiat amb el rètol Kitchener Ironworks. Les flames envolten un nen que cau i un sacerdot que corre. Uns quants nens ferits fugen de l'incendi. La càmera s'inclina i s'allunya mentre apareix el títol It. Benvinguts a Derry. Algunes de les imatges anteriors omplen les lletres de Derry. Escrit per a televisió per Austin Guzman, dirigit per Andy Muschietti. A l'exterior, la llum del sol il·lumina les branques nues dels arbres. El pla descendeix cap a un carreró entre edificis. Un gos treu el cap entre els barrots de la terrassa d'un edifici d'apartaments. Dues persones de pell fosca miren un cotxe patrulla aturat al carreró. El cotxe.
En Grogan, eh?
És el que diu el cap.
El projeccionista del cinema? Amb el canelobre.
Els dos policies de pell clara fumen cigarrets.
En Phil i Malkin estudiàvem pel meu fill. Un respecte. Perdona.
Qui demana respecte és el conductor, un home madur de cabells grisos. El seu company és més jove i moreno.
I què els hi devia fer? Tanta sang, cap cadàver?
Com que hi vols que ho sàpiga? Se'ls va menjar.
El policia més gran creua una mirada amb el seu company i somriu sarcàsticament. Tots dos fumen.
Pobres pares, eh?
Sí, collons, quina desgràcia. Malparit.
El policia més gran treu el braç per la finestra i llença el cigarret. Una dona de pell fosca i cabells grisos mira el cotxe des d'una finestra.
No se'n van ni amb sabó.
I no se n'aniran. Fins que no trobin els nanos o no trobin com culpar-me'n a mi.
Els he dit que tu no paraves pel cinema en el moment de la desgràcia. Que eres aquí al llit i que havies estat veient la tele amb mi. I que et preguntessin el que els rotés.
La paraula d'una mare no els hi serveix de quartada.
El que vol aquesta gentalla és fer-nos agafar por i fer-te confessar una cosa que no has fet. Mira, que els bombin.
Xxt, no cridis, mama, que la Ron encara dorm.
Per començar, no els hauria d'haver deixat entrar, aquells nois.
Només volien saber què li havia passat al fill dels Clemens. Res més. Això no és culpa d'ella.
No, és teva. Li omples el cap amb les collonades de Hollywood. Ara es pensa que viu en una pel·lícula i no se'n recorda com és la realitat.
Però està bé, mama. I és el més important.
L'has de fer tornar a l'escola la setmana que ve, sents? La nena s'ha de formar si algun dia ha de fotre el camp d'aquest poble.
Mama, han desaparegut uns nois, ens miren, diuen mal de mi, de tu, de tots. Si et creus que deixaré la Roni sense vigilar, vas apanyada.
No la podràs protegir tota la vida, ho entens?
La Roni els escolta.
Dilluns, doncs, faràs anar la Roni a l'escola. Amb el cap ben alt.
Roni, para de jugar, va, ja sé que ets aquí.
En Hank es recolza en una porta.
Verònica Grogan.
La Roni surt de l'habitació. En Hank mira la seva mare, que porta ulleres i inclina el cap. La Roni camina cap al seu pare amb les mans entrellaçades i s'atura davant seu.
És veritat que et volen donar la culpa d'això i tancar-te a la presó?
No, filla, no.
T'he sentit que deies...
Ja ho sé el que dic.
Són converses de grans, filla.
Vine.
En Hank acaricia suaument la cara de la Roni.
A mi no em passarà res. S'acabarà tot bé. Em sents?
Ella abaixa la mirada i assenteix seriosa. Ell li fa un petó al front i l'abraça. En una casa, un disc gira en un tocadiscos. El pla es desplaça per una pila de discos encapçalada per un vinil de Sam Cooke. En Hanlon travessa la casa i surt al porxo amb un diari en una mà i una llauna de cervesa a l'altra. Sobre el porxo, oneja la bandera estatunidenca. Ell s'asseu en un graó i beu un glob de cervesa. La deixa a terra al seu costat, obre el diari i el llegeix. Un cotxe gros, blanc i verd amb equipatge al sostre s'atura a l'entrada de la casa. En Hanlon somriu, tanca el diari i s'hi acosta. Condueix una dona de pell fosca amb els cabells fins a l'espatlla i serrell. Del seient de darrere baixa un nen, també de pell fosca.
Mira qui hi ha.
Papa!
Oh. El nen abraça en Hanlon.
A veure aquesta mà.
Fan una encaixada de mans.
Què, ja no pots més?
No vull abusar.
Oh, mita-li. Vinga, que bé. Com estàs?
Vull veure el meu quarto.
Puja, doncs. Saps que m'he passat 2 hores esperant-te al porxo? 2 hores, sí.
Home, hem procurat no córrer més del compte. Hola, rei.
Hola.
S'abracen balancejant-se.
Què et passa?
Un accident de res a la base que m'ha deixat tocadet.
Ai, és greu?
No em moriré.
En Hanlon mira cap a la casa.
Què et sembla? Tindrem més espai.
És maca.
Sí, i el barri és tranquil, sí.
És molt bonic.
Sí.
Una anciana de pell clara amb barret passa amb un labrador negre. La dona d'en Hanlon saluda amb la mà.
Bona tarda.
L'anciana força un somriure i passa de llarg.
Segur que ens rebran bé aquí?
Si algú hi veu, cap problema, que em parli amb en Kennedy, si vol.
Dins de la casa, el nen puja a la primera planta i entra a un dormitori amb paper pintat. Mira un telescopi al costat de la finestra. El nen s'acosta a l'ocular del telescopi.
Ostres, és al·lucinant! Ah, quines coses, eh?
Sí, ho vaig trobar al centre, en una botigueta de segona mà. Em van fer un bon preu.
És com el que volia. Com ho sabies?
Et penses que el teu pare no coneix el seu fill?
L'últim regal va ser una corbata.
Ei, em vas dir que et va encantar.
Ja, però amb una corbata no es veu Júpiter.
Mira, quan fa falta els pilots, ens orientem amb els planetes, amb un aparell que hi ha dins de la cabina per si hi ha una avaria.
Un sextant, oi?
Exactament. Quin copilot que tinc. Això es fa servir de nit, però mentrestant el podem aprofitar per espiar els veïns.
No crec que estigui bé.
Yes, segurament no. Era una broma.
Em deixes?
Sí, esclar, fes.
Ostres.
Té un mirall a dins. 2 miralls, de fet. Mira, hi ha un mirall que recull la llum i un que...
I un que l'augmenta, amplifica.
Exacte, fill.
Més tard, en Hanlon està assegut a la vora del llit revisant un expedient. Una foto mostra l'estela d'un avió. Una altra, una màscara antigàs. La seva dona entra amb una capsa.
No vull suar, que m'acabo d'allisar els cabells.
Quines presses, tu.
Ja saps que la teva dona no se'n pot anar a dormir sense el mocador de cap.
La buida sobre el llit.
Ja me les organitzaré demà, les coses.
Es col·loca un mocador al cap.
Molt bona idea, això del telescopi. Gràcies.
Vaig pensar que li aniria molt millor que una altra pilota de beisbol que acabaria fent de petjapapers.
Jo a la seva edat hauria donat un ronyó per un bon guant.
Però ell no és com tu. O sí?
No, és massa llest, aquest nano.
És que et vol impressionar.
La dona d'en Hanlon s'asseu al llit. Tots dos s'estiren de costat i ella li acaricia el braç.
Et fa mal?
Què és el contrari de fer mal?
Ell el besa als llavis i després a la galta.
No m'agrada quedar-me al marge.
Al marge del riu?
Davant de l'Institut Derry, un cartell diu: "Toc de queda. Torna a casa abans que es faci fosc." Des de terra, es percep una nena que baixa d'un autobús groc. Camina uns quants passos i s'atura de sobte. És la Marge, que es pentina amb la mà nerviosa. S'acosta a la Patty i les seves amigues.
Col d'història?
Hola.
Au, va, Elaine, digues.
El què?
El què us he de dir?
Ja, que no ho direm a ningú.
El què?
Pareu de preguntar, perquè jo no us ho penso dir.
El que no penses dir? Som amigues teves. Sigui qui sigui aquest noi que t'agrada, tens l'obligació moral de dins-ho i així ens n'alegrarem per tu. O no vols que ens n'alegrem?
Això, no vols que ens n'alegrem? Jureu-me que no us n'enriureu.
T'ho juro per la meva vida.
D'acord. Doncs trobo que l'Scotty Mills cada dia està més guapo.
Les dues noies que la interroguen se n'enfumen. La Marge les mira i s'afegeix als riures.
Ja sabia que us n'enriuríeu.
És que no ens havies dit que era l'Scotty Mills, mocs com fils.
Si no li passa des que era petit.
La Marge fa una ganyota.
Us veu parlant de bé? Perdoneu, em costa molt respirar.
Molt bé! Ostres, com l'has clavat!
De tot ni la pudor, no puc
estar res.
Ho podeu deixar al bugador?
Prou, Marge.
Sí, deixeu estar.
La Marge parpelleja i somriu incòmoda. La Patty mira cap a un costat.
Mireu qui torna.
La Ronnie passa amb la seva bicicleta.
Com pot tenir tanta barra?
No puc dormir sabent que el seu pare em podria entrar a l'habitació.
Creus que sap on són els cadàvers?
S'acosta a la Lily. En una oficina, un home corpulent sosté un micròfon i un xilòfon.
Bon dia a tothom. Sóc el director, el senyor d'en Levy. Són les 9 del matí i fa molt bon dia.
Volia donar les gràcies a tothom que la setmana passada va anar a la vetlla d'en Theodore Lloris i en Philip i la Susie Malkin. Va ser un acte molt emotiu de pregària i record. I també una clara mostra que junts podem trampejar qualsevol desgràcia. Una altra cosa, la cafeteria no servirà els habituals entrepans de carn picada. Els hem canviat per pastís de carn, puré de patates i una mica de verd.
Al seu pupitre, la Marge mou els peus nerviosa. Mira la Lily en un pupitre al seu costat.
Ah, hola, Marge. Només volia saber com estaves. No hem parlat des de que va passar allò al cinema. Ja. Estic bé. Gràcies. Que bé.
La Marge mira cap endavant i la Lily es manté absorta en els seus pensaments.
Em sembla que m'ignores últimament. No, és que... em costa. Sí, ja ho sé. I tant.
Aneu seient, afanyeu-vos.
Els alumnes es dirigeixen als seus seients. La Marge s'inclina cap a la Lily.
Escolta. T'he vist, abans, parlant amb la Ronnie Rogan.
I què?
Doncs que la Patty i les noies t'aprecien molt, però no et coneixen com et conec jo. Si veuen que t'avens amb la filla de... ja saps qui... no m'entendran. Sí, ja sé que vols que tot torni a ser com abans, amb nosaltres, les patifans, i jo et puc ajudar. Et vull ajudar, però si no em deixes, no puc. Vine a dinar amb nosaltres avui.
En Phil i en Teddy són morts, i la germana d'en Phil també. Així que se me'n refoten les teves patifans.
La Lily aparta la mirada.
Avui
parlarem dels quatre grups bàsics d'aliments i de com els heu de consumir perquè el vostre cos pugui arribar al màxim de vitalitat.
El fill d'en Hanlon entra corrents a l'aula.
És la senyoreta Douglas? Perdó, no trobava la classe. Em dic Will. Hanlon, sóc nou.
És nou en el concepte del temps, senyor Hanlon?
Parla de la relativitat?
La professora el mira.
No hi ha excuses per fer tard. Si hi torna, li abaixaré la nota. Segui.
En Will camina capcot entre els pupitres. Els seus companys blancs l'observen. Ell s'atura davant d'una cadira. Quan va a seure, el nen de darrere seu li aparta la cadira amb el peu i en Will cau. La Lily es gira i el mira.
Silenci! He dit silenci!
Un nen atura amb el peu un llapis d'en Will que roda per terra, l'agafa i el mira.
Un cider point. És bo.
Li torna en Will.
Gràcies.
Mireu endavant!
En un despatx, en Hanlon s'acosta a la taula d'una secretària.
Necessita res?
Sóc el comandant Hanlon, sergenta. El coronel em vol veure.
En Masters surt per una porta al seu costat, escortat per dos agents. Creua una mirada amb en Hanlon en passar pel seu costat i continua fins a la porta.
Comandant, passi. Li hem escorcollat el quarto i hem trobat l'arma amb què el van atacar. Després d'interrogar-lo, ho ha admès tot.
En Masters?
No és un espia soviètic, és clar. És un imbècil que volia espantar el pilot nou de color. Però no som al sud i no tolerem aquestes merdes aquí. Encara investiguem la identitat dels altres dos, però en Masters és un covard. Cantarà, i quan canti, li prometo que es farà justícia.
Gràcies. Gràcies, coronel.
En Hanlon s'aixeca i es dirigeix a la porta. S'atura i fa mitja volta.
Coronel, l'arma que han trobat era molt fosc, però em va semblar una Makarov PM. És així?
Té molt bon ull. Era una Makarov, una porqueria soviètica. Per què?
No res, és que un dia, quan els hi expliqui als nets que vaig mirar la mort directe als ulls, els hi voldré donar tots els detalls.
En Fuller somriu amb rigidesa. Al poble, la dona d'en Hanlon baixa del seu cotxe. Vesteix amb un elegant conjunt lila i sabates de taló prim. Es penja la bossa a l'avantbraç, passa pel costat del cotxe i es dirigeix a la vorera. Avança relaxadament per la vorera. Passa davant d'un jove amb jaqueta blanca que fuma davant de la porta d'una botiga. Ell la mira i la saluda.
Bon dia.
Bon dia.
Passa per sota del cartell del Cine Capitol amb un rètol que indica tancat. Passa davant de tres joves fumant amb rotllana i amb ampolles de cervesa. Després passa per davant d'un carreró buit. Mira flors exposades al costat d'una finestra, s'inclina i les olora. Entra al local. Més tard, camina amb un ram de flors. Un home a la part de darrere d'una camioneta llança un ou a un anunci d'un monument a Paul Bunyan.
Toca'm el sol, Paul Bunyan!
Una grua sosté una enorme estàtua de Bunyan davant d'una multitud de manifestants. La Charlotte entra en una carnisseria.
Vos un ou, m'és igual, però és en Paul Bunyan. Per l'amor de Déu, mite d'Amèrica. Ara mateix la tinc.
Fa mal a la vista. I jo no ho penso tolerar, com tampoc ho toleraran pas les altres grans dames de Derry. Aquesta estàtua ha de desaparèixer.
Sí. Sap què dic jo? Que se'n cuidin els coloms. Tingui, senyora Cabano, li apunto. Passeu bé.
L'anciana se'n va.
Hola, què volia?
Aquesta nit vull fer un rostit.
Ah, molt bé. Vol llata o tall rodó?
Culata, de fet. Per tres.
Molt bé.
El carnisser prepara, somrient, la comanda.
I què? Està de pas?
Oh, hem vingut a viure aquí. Suposo que crido l'atenció voltant per aquí.
Oh, vaja, no ho deia per això. És que fa molts anys que hi veig les mateixes cares per aquí i és agradable que hi hagi varietat.
Ella assenteix.
Stan Kersh, Els nanos em diuen estan tallant.
Que bé. Jo em dic Charlotte. Hanlon. No.
Benvinguda, Derry.
Gràcies.
L'Stan deixa el paquet de carn al taulell. Fora, tres nois de pell clara en tiren una altra terra i el colpegen. La Charlotte arrufa les celles i s'acosta a la porta.
Com és que ningú hi fa res?
Són així, els nanos. Què hi farem?
Ella surt al carrer.
Ei! Deixeu aquest noi en pau! Em sentiu?
Els tres agressors la miren i un s'hi encara. Ella el mira fixament. L'agredit s'aixeca de terra i surt corrent.
Que s'escapa! Vinga!
Deixeu-lo estar!
Els atacants el segueixen cap a un carreró. Un ancià els mira passar amb indiferència. La Charlotte es fixa en unes veïnes que l'observen. L'Stan mira l'escena des de la porta de la seva botiga. Més tard, els Hanlon mentre sopen.
I no em diguis que els nanos són així. No poden ser bons nois? Els nostres creixeran, es faran ben alts i seran uns nois íntegres. I aleshores els mesurarà la seva mare a la casa nova. Vinga.
La Charlotte i en Will s'aixequen de taula. Ella mesura l'alçada del seu fill al marc de la porta.
Ha sigut una vergonya, Leroy. A ningú li ha molestat gens ni mica. I llavors, quan he cridat, m'han mirat com si la boja fos jo. Gossos. Sí, semblaven gossos. Gossos morts de gana barallant-se. Barallant-se per un tall de carn.
En Will torna a la taula.
Per començar, què feien que no eren a escola? Al final encara aniré a parlar amb els pares d'aquests nanos. Aviam si reben el que es mereixen.
No, sisplau.
És que potser t'ha passat alguna cosa avui, a l'escola? S'han ficat amb tu?
No. Mama...
No ho faig per avergonyir-te, sents? Ho faig perquè això no està bé.
I està bé avergonyir el teu fill just quan comença l'escola?
No em posis aquests ullets, tu no els has vist.
Té raó, Charlotte. Hauries de fer com si res.
És un ordre, comandant?
Amb el que va passar a Shiftport, el pitjor que pots fer és ficar-te en això.
Podeu parar de discutir?
No discutim. Parlem.
Parlem així.
En Hanlon juga amb la forquilla i acota el cap. En Will queda seriós.
Em puc aixecar, ja?
Encara no has dit com t'ha anat el primer dia.
Ha anat bé, mama. D'acord, me'n puc anar?
Entesos. Vés, fill. Vés.
En Will s'aixeca de taula i se'n va.
Perdona. Ens passem a fora tot el sant dia cadascú pel seu compte sense veure'ns. I jo només demano una mica de vida familiar al vespre. I no em treguis més, Shiftport, que si hem vingut aquí és per tu.
Ja, i el totxo que ens van llençar el cotxe va ser per mi?
Ah, va ser culpa meva?
No sóc jo que busco problemes. No sóc jo que em faig veure. No sóc jo que sec en llocs on ningú no em vol.
Però què et passa avui? Per què m'ataques d'aquesta manera?
La Charlotte s'aixuga la boca amb el tovalló. En Leroy abaixa la mirada i arrufa les celles.
Em sap greu, he tingut un dia difícil.
D'acord, vols que en parlem, doncs?
No puc.
Sí, ja ho sé.
A l'habitació de la Ronnie, la càmera s'allunya de la porta tancada.
Quina és aquesta barbaritat? La policia passejant-se per davant de casa, assetjant-nos. Dia sí, dia també.
Mama, que la Ronnie dorm.
A mi no em facis callar. Tu no ets pas l'únic que té les claus del cinema.
En Carl? De veritat?
O l'home del local, aquell miserable. Et penses que la policia vigila casa seva?
No ho sé.
I una merda, tu ja ho saps.
Mama, para, va.
Saps quina diferència hi ha entre tu i ells? T'has mirat al mirall últimament?
La Ronnie dorm. I necessito...
Estirada, la Ronnie mira la foto d'una dona vestida de núvia. La Ronnie es tapa completament amb el llençol. El matalàs comença a bategar com un cor. Ella intenta destapar-se, però no troba la vora del llençol. Estira el llençol blanc, que es torna interminable. El llençol es torna vermell a mesura que s'estén en venes sobre ella, com si fos dins d'un úter. Es mira la mà, ara recoberta d'un líquid viscós. La Ronnie colpeja angoixada el llençol amb el puny. Mira al seu voltant i observa com el líquid comença a inundar-li el llit fins a submergir-la per complet. La Roni s'agita, completament submergida. Empeny amb força les parets. A la seva fosca habitació, el llençol s'expandeix i s'estripa. El líquid s'escampa. La Roni en surt amarada i cau a terra. Es gira i mira cap al llit. Hi ha una silueta estirada al llit, amb les cames estirades. Aixeca el cap. Un vel de núvia li tapa el rostre. El vent li aixeca el vel i es descobreix el rostre d'una dona de pell fosca amb cabells llargs i mullats.
Em vas destrossar, Roni.
Mama...
Vas sortir de mi i em vas obrir un canal. Per què ho vas fer? Jo només volia abraçar la meva filla.
I em vas matar. Igual que vas matar aquells nois. Igual que mataràs el teu pare.
La dona comença a descompondre's. Un cordó umbilical la uneix amb la Roni.
El venen a buscar. Aviat se l'enduran. I el fregiran!
La Roni retrocedeix a terra i el cordó umbilical ensangonat l'estira.
Vine amb la mama!
El seu ventre monstruós amb dents esmolades estira el cordó i intenta devorar-la. La Roni es gira i esgarrapa al terra intentant escapar-se. El ventre dentat de la dona continua estirant el cordó amb força. Es perceben uns ulls grocs a l'interior del ventre. La Roni, cada cop més a prop del ventre, mossega el cordó mentre recolza els peus contra el llit i s'allibera. El seu cos rellisca cara amunt per terra i s'allunya. Respira agitada. Retrocedeix fins a la porta i es queda asseguda a terra.
Mira la destrossa que vas fer.
L'enorme i esgarrifosa mare de la Roni s'aixeca i se li acosta trontollant. Li grunya la cara. En Hank entra. La Roni, seca i il·lesa, s'aixeca i l'abraça.
Tranquil·la. Ja està. No passa res. Tranquil·la. Tranquil·la, reina. Tu respira. Respira. Ja està. El pare és aquí. Sóc aquí.
Toca't els collons. No tinc altra feina que tonyinar un aviador de color. A tu, m'has vist bé? M'has vist bé?
Ja em faràs posar gelós.
A la taverna Falcon.
Mira, jo no sé de què anava, però us asseguro que era cosa dels blancs.
Totalment d'acord. Mira que preguntar-me si estava involucrat. Estic net com una patena.
Psst. Tu no tens ni un pam de net.
Per favor.
A mi m'han estat donant pel sac prop d'una hora.
Van per tothom.
Tres aviadors de pell fosca en una taula.
Per què coi diries que és?
Qui no hi veu no piula. Hem de fer com si res, ja m'entens.
En Regi i el seu company xoquen la mà.
Ei, tu sí que en saps.
Es fixen en un gaiter que els passa pel costat. En Regi es toca l'orella.
Si he estat estona amb tu.
No gens. I què has fet tot el dia?
No em puc parlar d'això. Missió secreta d'espionatge.
En Regi i el seu company s'enfumen de la resposta del tercer aviador.
Va, però quins collons!
D'acord.
Ja ho veuràs, de veritat.
Ai, no me'n recordo.
Ei, al mar.
El policia gran entra i s'acosta a la barra. El cambrer li posa una cervesa i un bol. Ell s'asseu i s'encén un cigarret. Un home de pell clara corpulent el mira des de la taula de billar on juguen dos altres homes. Ell i un altre home envolten el policia.
Cap.
Ei. Hola, regidor.
L'heu detingut ja?
Aquí.
El negre, el del cinema.
La investigació no s'ha acabat.
Tothom sap que els va matar ell, els nanos.
Pensa en els pares, no? És dur no poder-los enterrar. I tu aquí assegut bevent com si res.
Et penses que no faig tot el que puc per situar-lo al lloc del crim, però no tinc proves. I ell té una coartada i això és Amèrica.
Això no és Amèrica. Això és Derry. Fes la teva feina. O quan hi hagi eleccions, trobarem algú altre que la faci.
En Dan s'allunya. El regidor corpulent fa un mos del vol del cap i després el torna. En Dan i el regidor tornen a la taula de billar. El cap mira els aviadors, que riuen asseguts a taula.
El mar.
L'aviador més prim es fixa en el cap, que xiu-xiueja amb el cambrer. El cambrer se'ls acosta.
Mira que són desgraciats.
Són una colla de cabrons.
Anem-se'n.
Ja, si just començava...
Els altres dos aviadors es fixen en el cambrer i tots tres s'aixequen.
On ens podem anar a esbargir?
Ah, no pateixis, en conec un que ens pot ajudar. Sempre que tolereu bé l'aiguarder, esclar.
Ah, doncs no sé què dir-te. És fort de collons.
Ah, sí? Doncs jo també.
Era un vell.
Vell.
Vell. Sí. Molt vell.
Vell! Ei, calla, home, que ens amonestaran.
Per què? Per ser feliços?
Em penso que no seràs tan feliç quan et fotin al calabós. Llença això.
Els aviadors davant de la base. Un d'ells llança una ampolla.
Vinga, va. Posa't.
Des de la caseta de vigilància, un guàrdia de pell clara els observa i surt. Ells caminen cap a ell.
Identificacions. Per què no sou a la base?
Li donen la documentació.
Està confinada. No hi podeu entrar sense un permís especial.
A veure, ens han interrogat i ens han deixat anar.
Qui ets aquí? Entesos? Corresolgui l'oficial de guàrdia.
Escolta, li pots fer saber que hi ha en Dick Halloran aquí fora? És que tinc privilegis especials.
I uns collons.
No us mogueu.
Oficial de guàrdia, què passa?
Escolti, sóc el sergent major d'Ivers, de l'entrada sud. Tinc tres pilots borratxos que s'han escapat de la base. Hauria de fer venir algú. Un es diu...
Qui?
Halloran. Exacte.
En Dick Halloran?
Dick, sí.
Li agrada la feina, sergent major?
Sí, senyor. D'acord, senyor.
El guàrdia penja el telèfon i es gira cap a l'aviador prim. En Dick Halloran.
Podeu entrar.
Oh.
Directes a la caserna.
El trio entra a la base, passant pel costat del guàrdia.
Gràcies, senyor. Missió secreta d'espionatge? No era conya, oi? Què t'han encarregat, Halloran?
El pla descendeix cap a una esquerda a l'asfalt mullat. El pla es fon amb un rierol que travessa una àrea densament boscosa amb la mateixa forma. La imatge sobrevola les capçades dels arbres. La llum del sol brilla sobre una lleugera boira que envolta un camp d'excavació militar amb una torre de vigilància. El coronel Fuller surt d'una carpa. Es dirigeix al lloc de l'excavació i passa pel costat d'una de diverses fosses on un home enfonsa un pic a la terra. Algú vigila en Fuller a través d'uns prismàtics. Al bosc, un home de pell morena i cabells llargs sosté els prismàtics. Darrere d'ell, hi ha dos homes més amb motocicletes. L'home de cabells llargs abaixa els prismàtics. En Fuller camina entre les fosses. S'atura, es treu les ulleres de sol i mira seriós cap amunt. A la torre, en Dick Halloran beu d'un bol metàl·lic, abaixa el cap i es toca el front.
Fas cara de merda d'oca, Halloran.
En Dick s'aixeca i fa la salutació militar a en Fuller.
No tinc queixes, senyor. Doncs... jo en tinc una. Ja és la quarta excavació en 4 mesos. I estic fart d'anar arrossegant el cul pel bosc per 4 misèries. Aquí hi ha gent que potser se'n passa tot això del talent que ens regales, però jo l'únic regal que veig és el que et fa el govern creient-se que t'ha de concedir coses sense treure'n res a canvi. Potser ho estem allargant una mica massa, no? Massa còmode et veig amb tots aquests regals. Això ho arreglo jo ràpid.
Ja falta poc. I tant, ho noto.
Ja pots tenir raó.
En Fuller s'allunya. En Dick es posa una mà a la panxa i s'inclina sobre la barana de fusta de la torre. Les arcades d'en Dick es fonen amb un puré de patates pastós que omple un compartiment d'una safata. A la cafeteria de l'institut, la Lily agafa la safata i mira al voltant. Observa la Marge en una taula amb la Patty i les seves dues amigues. La Marge la saluda tímidament amb la mà. La Lily avança pel menjador i la Marge assenyala un seient a la seva taula. La Lily aparta la mirada, es gira i deixa la seva safata en una taula buida. S'asseu i punxa el puré amb una forquilla mentre la Marge l'observa des de la seva taula. La Patty aixeca un mos del menjar amb la forquilla.
Aquestes mongetes fan fàstic.
I fan molta pudor.
No és una pudor qualsevol. És com la que deu fer el cul del director.
La Marge riu i llavors mira la Lily, que menja sola a l'altra taula. La Ronnie entra a la cafeteria. S'acosta a la Lily.
Hem de parlar. Què passa? Allò... ha tornat.
La Ronnie s'asseu.
Quan...
Una amiga de la Patty les mira.
Ei, mireu qui tenim allà.
La resta giren el cap en la mateixa direcció.
Què hi fa amb la filla d'en Hanky Fitja?
No deies que la Lily ja no estava boja?
No ho sé. Jo la veia més bé.
De què deuen parlar aquestes dues?
Deuen planejar un assassinat.
Potser el nostre!
La Marge es posa teatralment les mans al coll i fingeix desplomar-se. La Patty arrufa les celles davant de les seves amigues, que riuen a cor què vols.
Escolta, Margi, tu no duies aquesta jaqueteta i...
El somriure de la Marge s'esborra i mira la seva jaqueteta groga. A la taula de la Ron i la Lily.
I et va fer mal?
No, però... em va dir coses.
Com ara?
Que volien atrapar el meu pare. Que el tancarien. I el fregirien.
Mira, tothom sap que el teu pare no hi va tenir res a veure, d'acord? Quan m'ho va preguntar a la Poli, els hi vaig dir que ell ni hi era.
Els hi vas dir el mateix que a mi, no?
Em van preguntar i jo... no ho sé, vaig dir que no n'estava segura, però...
Però tu em vas dir que havia sortit un monstre de la pantalla, m'ho vas dir!
Ei. Fem un patifans.
La Pat i les seves amigues, sense la Marge, xoquen les mans.
Encara no sé ben bé què vaig veure, sents? Però no era teu pare i això és el que compta. I és el que vaig dir.
Quan dius que no ho saps, sembla que et faci por explicar-ho.
Va, Marge! Tu també!
Si no els expliques la veritat, acabaran decidint ells què va passar i detindran el meu pare.
Però si ho explico, em prendran tots per boja i em tancaran.
La Marge uneix a les patifans.
Tu no ho saps, Ronnie. El que vaig viure allà dins. No podria tornar a aguantar.
Estem parlant de la vida del meu pare.
Ja vaig dir que ell no hi era. No hi puc fer res més, estic segura que no li passarà res.
També deus estar segura que és mentida podrida!
Tothom a la cafeteria se les mira.
A veure, noia.
La Ronnie mira alterada cap a una dona de mitjana edat.
Vine amb mi, va.
Al passadís gairebé buit, una noia pèl-roja s'acosta a un armariet i mira sigilosa al seu voltant. Fa un petó a una nota, la fica a l'armariet i se'n va. Al mateix passadís, en Will llegeix assegut a terra, amb l'esquena recolzada en un armariet i la safata de l'esmorzar intacta al costat.
Aquí no hi pot seure. Està guardat.
El noi que va recollir el llapis d'en Will està en un armariet davant seu.
Al lloc? O al terra?
No està guardat, és al terra. No es pot guardar al terra. A qui li guardaries?
No ho sé. Els amics?
Els amics, sí.
Vestit amb uniforme de banda, mossega l'esmorzar.
Quin llibre és?
Sent un fet científic d'en Thomas Inwood.
El noi mira el passadís. A càmera lenta, la Marge, la Patty i les seves amigues passen somrient. La Marge camina radiant al costat de la Patty i el noi la mira fixament. Ella li retorna la mirada amb un resplendor ataronjat a les ulleres. Ell somriu. El somriure de la Marge s'esvaeix. Darrere la Marge, una de les noies, morena i amb cua, mira amb duresa el noi i li aixeca el dit del mig en passar pel seu costat. El noi les continua mirant amb adalit, amb la galta abonyegada pel menjar que té a la boca. Elles passen de llarg. En Will, encara assegut a terra, observa l'escena i somriu. El noi continua abstret, dret al costat del seu tambor.
Escolta.
Ah, sí. Ciència. Que bé. Per què és blau el cel? El pare diu que és perquè Déu és un home, si no, seria rosa.
És una teoria interessant.
Em dic Reed, per cert.
Will, sempre dines aquí al passadís?
A pocs metres, un noi gran surt i mira al voltant.
Val més que surtis corrents. Corre!
En Reed s'allunya. En Will mira el noi gran, que encén una bomba fètida i la llança pel passadís. S'atura a prop d'en Will i la metxa es consumeix. El passadís s'omple de fum i en Will surt corrent. Xoca amb la seva professora i tots dos cauen a terra. Ella s'incorpora, s'ajusta les ulleres i el mira.
Ets tu!
Al poble, la Charlotte porta dues bosses grosses de la compra fins al seu cotxe. Les hi deixa. Una dona surt d'una botiga de segona mà.
Cromos de beisbol, una bola de bitlles, un viva...
A la botiga de segona mà, un jove amb ulleres i una dona gran, la mestressa, miren la Charlotte quan entra.
Garrafa, tasses, targetes, un rellotge...
Que vol res?
Quina botiga més maca.
Gràcies.
La mestressa s'acosta.
D'això, buscava alguna cosa en particular?
Doncs resulta que li va vendre un telescopi al meu marit la setmana passada.
Me'n recordo. Molt educat. I em va semblar que devia ser militar.
Sí, no li tingui en compte. Amb la família acabem d'arribar al poble i buscàvem alguna cosa per decorar la casa, sí.
Tenen un fill, oi?
Sí, en Will té 12 anys, en farà 13 a l'agost.
La mestressa esbossa un somriure tens.
Bé, acostumo a tancar ara per dinar, però... per una clienta habitual.
Oh.
Miri, sense compromís.
Moltes gràcies.
Mira la Charlotte mentre recorre la botiga. A l'aula de detenció de l'institut, la pissarra és plena de dibuixos grollers i missatges. La Ronnie deambula per l'aula tapant-se el nas mentre en Will està assegut en un pupitre.
Ho sento. Faig pudor, ja ho sé.
Mira que tirar una bomba fètida el segon dia que vens.
Què? No, no. No he sigut jo. Ho han fet veure que he sigut jo. I tu què has fet?
Blasfemar.
També t'han acusat injustament?
No, sóc més culpable que Judas.
En Will somriu i abaixa la mirada cap al llibre que té obert al pupitre.
Em dic Will.
Ronnie. No cal que llegeixis aquí. Els hi és igual, mentre no ens moguem.
Ah, ja. Gràcies.
Ella mira la pàgina oberta del seu llibre de ciències.
Això no hi surt al temari.
De veritat? Dec tenir el temari antic, llavors.
Et llegeixes això per gust?
No. No, és que...
Mentida. Segur que és el primer cop que un alumne d'aquí diu una mentida per amagar que llegeix una cosa avorrida per gust.
No és avorrida.
La Ronnie, de braços plegats, mira en Will i s'atura davant seu.
Ah, esclar. I què és?
La ciència és interessant. Mira la bomba fètida. Deu saber que està feta d'elements químics. Bàsicament de disulfur d'amoni i d'alguna altra cosa. Però la cosa és que aquests elements són els que formen els núvols que envolten Júpiter i Venus. O sigui, que sí. Potser faig pudor. O potser estic recobert de nebulosa.
En Will somriu i la mira. Ella baixa la mirada seriosa i assenteix lleugerament.
Ets estrany.
Saps de què parles?
La Ronnie serra els llavis. Tots dos es dirigeixen a la finestra. A fora, un policia espera recolzat en un cotxe patrulla. Uns quants estudiants miren una altra gent que escorta la Lily cap al cotxe. La Lily mira cap a la finestra. En Will observa la Ronnie, que serra els llavis seriosament.
Ei, la coneixes?
La Lily puja al seient de darrere del cotxe patrulla. La Ronnie respira agitada amb posat d'ira. A la comissaria, diversos cartells de nens desapareguts s'exposen en un tauler. Els agents treballen en una àrea diàfana, a la finestra d'una oficina, i diu: Clint Bowers, cap de policia. Dins, la Lily s'asseu davant d'en Clint.
Aquella nit no el vaig veure, el senyor Grogan. Ja ho vaig dir, això.
Sí, és veritat. M'ho vas dir. Lily, les famílies dels nois mereixen justícia, no trobes? Mm-hmm. En aquest poble hi ha molta gent frustrada. I a la gent frustrada se li acudeixen idees estranyes. La cosa és que tu tens una certa fama al poble. No em malinterpretis, em sents? La gent ja sap que has patit. Que el teu pare va acabar fet miques. Vaja, són coses que una nena no hauria de viure mai, i la gent ho té clar. N'és conscient, i també és conscient del que va passar després. Que et van tancar a Juniper Hill. I si tot el que dius és veritat i aquell dia el senyor Grogan no era al cinema, doncs... jo diria que no trigaran a veure't com l'única testimoni. Bé, més aviat et veuran com... l'única sospitosa.
No es deu pensar que hi vaig tenir res a veure.
No, valga'm Déu. Però la gent sent que han trobat una noia amb problemes emocionals, empastifada de sang dels seus amics i... bé, entendràs que arrufin el nas, oi?
Jo no vaig fer res, li juro.
Farem una cosa. Et tornarem a enviar a Juniper Hill.
Què?
Perquè et facin unes proves. Només seran uns dies i així tothom veurà que s'equivoca de ple.
No, sisplau. És que no puc. No puc. Sisplau, no m'hi faci anar.
No és que vulgui, Lily. No vull, però... escolta, què et sembla si t'ho torno a preguntar? I fins i tot et reformularé la pregunta si així t'ajuda una mica, d'acord? Per tant, no et preguntaré si vas veure en Hank Grogan al cinema aquella nit. El que et pregunto és... de veritat que pots estar absolutament segura que no hi era?
En Clint aixeca les celles. De nit, un agent s'endú en Hank.
S'equivoquen! Ell no els hi va fer res, als nanos aquests!
Senyora Grogan, tenim un bon motiu per emportar-nos-el. Li hem de fer unes preguntes.
No!
Deixi'ns treballar.
No
passa res, reina. No passa res. No passa res. No passa res. Tornaré. Tornaré, em sents? Tornaré. No et preocupis. Tot s'arreglarà. Mama, cuida la nena. Torna cap a casa.
L'àvia de la Ronnie l'aguanta. Es gira i mira els veïns de pell fosca que les observen.
Foteu el camp! No us fa vergonya? Socapar amb el patiment dels altres? Fora!
La Ronnie es posa a córrer.
Ronnie! Vida meva, torna!
En un altre lloc, la Ronnie colpeja una porta. La mare de la Lily obre, vestida amb una bata.
Si però es pot saber què et passa, tu saps quina hora és.
On és, va? Què els hi has explicat, eh? Què els hi has dit?
Jo res, me l'ha jugat i jo no he sabut què fer.
Es pot saber què passa?
És pel meu pare! Se l'acaben d'emportar!
Prou! Si no, te'n vas a avisar la teva àvia!
La mare tanca la porta i la Lily puja a les escales. La Ronnie corre cap a la vorera i mira cap al segon pis.
Què els hi has dit? Saps que no va fer res, ell! I tant que ho saps! Però què has fet, Lily Bainbridge?
La Ronnie serra les dents entre llàgrimes. De dia, a la base aèria, en Leroy Hanlon camina seriós entre aviadors que es mouen en diferents direccions. S'atura i mira cap a l'àrea restringida. Un guàrdia obre una porta i un totterreny amb el general Shaw surt d'un hangar. En Leroy continua caminant. En una cel·la de la presó militar, en Masters està assegut en un banc fumant un cigarret.
Tens visita.
Un guàrdia de pell fosca obre la porta enreixada i deixa entrar en Leroy.
Hola, Cecil.
Com t'ho has fet per entrar? Què, ara aneu tots de bracet o què passa?
El guàrdia se'n va.
Has vingut a passar comptes amb mi? Endavant, Sidney Poitier, que no mossego.
En Leroy avança cap a en Masters, que continua assegut al banc, i el mira fixament.
Què? Vens i quan entres t'acolloneixes?
Trego un arma.
Ei, què fots?
Tranquil. No està carregada.
Deixa la pistola al banc i en Masters arrufa les celles. En Leroy li ensenya el carregador.
Però això sí.
El deixa.
Guàrdia!
No et dispararé.
En Leroy també s'asseu al banc.
Això és una Makarov PM. És el mateix model que em vas posar l'altre dia als morros. Però és meva. Un record de quan vaig estar en un camp de presoners de Corea del
Nord. L'oro.
La PM. És molt habitual a l'est del mur de Berlín, però per aquí no ho és tant. Costa de fer anar i és complicada de carregar. Fan falta dues mans i un parell d'intents com a mínim.
I què?
Doncs, que la van armar en menys d'un segon. I he vist oficials coreans formats que trigaven més. Masters, no tinc ni idea de què hi fas aquí. Però estic segur que no vas entrar a la meva habitació.
En Masters assenteix i inclina el cos cap endavant.
Tu et creus que m'agrada tenir un negre com tu rondant a prop meu?
Això ja ho tinc clar que no. Però he vist el teu expedient i sembla que amb prou feina saps desmuntar un M16. Imagina't fent una pistola soviètica com si fos la teva dona. Hi ha coses molt interessants a l'expedient. Infraccions disciplinàries de tot tipus. Anar borratxo estant de servei, agredir suboficials...
En Masters mira a un costat i mou la mandíbula.
La teva mare en deu estar orgullosa.
Deixa ma mare fora del tema.
I tant. Sempre que no hagi de deixar aquest tema fora de ta mare.
En Masters agafa la pistola i el carregador. En Leroy s'aixeca tranquil i l'observa mentre ell intenta, barroer, carregar-la i armar-la. En Leroy el mira fixament i assenteix.
Just el que deia.
En Masters serra les dents i el mira molest. En Leroy li agafa serenament l'arma. Més tard, una secretària rossa arriba al despatx del general Shaw.
General, té un moment pel comandant Hanlon?
Que passi.
Ella se'n va. En Leroy entra i fa una salutació militar.
General.
Comandant, segui.
No cal, general. He pensat que voldria saber que tenen un home innocent tancat al calabós. És un racista de merda, però és innocent.
Va confessar el desgraciat.
Doncs llavors va mentir.
Li ha dit ell?
M'ha quedat molt clar. Presentaré un informe per demanar que es faci una investigació més a fons.
Entesos. Ja estem, comandant?
Sí, senyor. Gràcies.
En Leroy es dirigeix a la porta.
Comandant Hanlon.
Ell s'atura i es gira cap al general.
Li faria res seure?
En Leroy mira vacil·lant cap a un costat amb els llavis entreoberts. En Shaw assenyala amb la mirada una cadira davant del seu escriptori. En Leroy camina cap a la cadira i s'hi asseu.
Ho volia saber. Si era veritat allò de la lesió cerebral a Corea. I no m'ha decebut, comandant. Té l'amic de la tocada. 50 anys de servei i no ho havia sentit mai, això.
En això es posa dret.
He passat prou temps en combat per veure de seguida si algú és valent. Però vostè és tot una raresa. Vostè no té por. I fa molt i molt de temps que busco algú com vostè.
S'asseu a la vora de la taula.
T'he posat a prova, fill. I has aprovat.
En Leroy s'aixeca.
Ja en tinc prou.
Un moment.
Qui em va atacar?
És important?
Saber qui em va pagar amb un tub de metall? Doncs sí, molt.
No havia d'anar ben bé així la cosa i em sap molt de greu, però vaig prometre l'anonimat i no traeixo la meva gent, jo.
I en Masters?
No hi era, ell. Entenc que decideixis denunciar-me. Però abans de denunciar-me, demano que m'escoltis 10 minuts.
En Leroy el mira amb severitat. Al poble, a càmera lenta, la Lily camina pel carrer principal. Es creua amb una parella d'ancians. La Lily vesteix faldilla vermella i camisa groga, amb caçadora blava i sabatilles de cordons. Mentre avança amb les mans a les butxaques de la caçadora, passa per davant d'una botiga de decoració. Entra en un supermercat, agafa un carretó i avança per la botiga.
Tenim menjar de gos de la casa Ginga. Gran sabor, treu petit. I pensin que els gats també els agraden.
Hola, Lily.
Hola, senyor Janko.
La mare et torna a enviar a comprar?
Avui li toca doble torn.
Si necessites que t'ajudi, avisa'm.
Gràcies.
El botiguer s'allunya.
Hi ha la secció de refrescos. Se'n podran en dur dos pel preu d'un.
La Lily recorre un passadís, s'atura davant d'un prestatge de conserves i agafa un pot. Al fons del passadís, a la secció de peixateria, un empleat talla el cap d'un peix. La Lily s'atura i l'empleat la mira. La Lily gira cap a un altre passadís. Un client de cabells grisos l'observa mentre ella s'allunya.
Passin a saludar el gegant Ben. Mongeta tendra rebaixada al passadís 6.
Agafa una llauna de menjar per a gos i entra en un altre passadís. Darrere seu, una estanteria entra lliscant per l'esquerra i bloqueja la sortida del passadís.
Boja.
Ella mira cap enrere i s'atura. Gira en posat seriós cap a un altre passadís. Una clienta que l'observa inclina el cap.
Menjar de gos de la casa Guingamp. Gran sabor, preu petit. Pensin que els gats també els agrada.
La Lily mira la seva llista de la compra i agafa un pot. Al final del passadís, un home treu el cap i s'amaga. Un home somrient la segueix.
Estàs perquè et tanquin.
Ella mira cap enrere al passadís 8. Mentre avança per la botiga, més clients la miren amb hostilitat, entre ells una mare amb el seu fill. Darrere la Lily, l'home somrient la segueix mentre una altra estanteria bloqueja el passadís.
Està sonada.
Al final t'hauran de tornar a tancar.
Lily Bainbridge.
Ella mira un altaveu.
Sortir d'aquí.
Ets un perill.
Estàs atrapada.
Benvinguda.
Soltada.
Boja.
Ho sabeu?
Et conec. Què vas fer?
Vas fer.
Veig.
Accelera el pas entre mirades hostils de clients. El passadís de cereals arriba al final, bloquejat per una estanteria. S'hi acosta a poc mirant les capses vermelles de cereals. Cornflakes de Pennywise. Al prestatge superior, les capses porten la imatge d'en Mati menjant d'un bol que conté tres nassos de pallasso vermells. Les del prestatge de baix tenen la Susie. Al tercer, hi ha en Phil i un Teddy en descomposició. La Lily abandona el carretó, corre i arriba a un altre passadís sense sortida. Està envoltada de prestatges plens de pots de cogombrets. Es gira i descobreix que està empresonada entre prestatges. Els llums fluorescents pipallegen. La Lily es fixa en un pot de cogombrets sense etiqueta. El seu contingut es mou a dins. Els llums s'atenuen breument mentre la Lily s'acosta amb els ulls plorosos. Els cogombrets del pot s'aparten i surt entre ells un cap pàl·lid i inflat. Obre els ulls.
Papa.
El cap la mira.
Petitona meva.
Ell llepa l'interior del pot.
Fes-li un petonet al pare.
La Lily agafa el pot i l'estavella contra terra. El cap es parteix per la meitat, just per sota els ulls. La Lily es gira i troba una mà dins d'un altre pot. Tots els pots tremolen. Alguns trossos de carn s'inflen en alguns pots. Tots els pots cauen i es fan miques. El terra s'omple de cogombrets. La Lily rellisca i cau d'esquena. Els trossos de carn i les extremitats repten cap al cap i s'uneixen en una massa grisa esgarrifosa amb tentacles sinuosos. La Lily s'arrossega cap a un racó entre estanteries. Un tentacle surt d'un pot al costat del seu cap i se li enrosca al voltant del coll. Se li enganxa a la boca mentre el cap del seu pare llisca sobre les seves cames.
A la boia! No li fas un petó al papa?
Estén la llengua cap a la Lily.
Però Lily...
Ella obre els ulls entre llàgrimes.
Es pot saber què és tot això?
El botiguer està dret davant d'ella i els clients la miren. La Lily està asseguda a terra, amb l'esquena recolzada en una estanteria i un sol pot de cogombrets trencat als seus peus. A la base aèria, en l'heroi viatja en un totterreny amb en Shaw al volant. S'aturen davant de l'hangar de projectes especials.
Obrim!
Sí, senyor!
Un guàrdia els obre i en Shaw condueix cap a l'interior d'un laboratori gegant amb científics i personal militar en diversos llocs de treball. En Shaw aparca i en Leroy i ell baixen del vehicle.
Què és això?
Paciència, comandant.
A principis d'any, cubans i soviètics van tenir una cimera agrícola a l'Havana.
Sí, ja em vaig sentir a parlar a les notícies.
El que no devia sentir és l'autèntic motiu de la reunió.
Idea un pla per col·locar a Cuba caps nuclears que arribin als Estats Units. Si els poden llançar des de Cuba, els soviètics podran atacar qualsevol gran ciutat del país en pocs minuts. El que ara veuràs podria ser l'única esperança d'evitar-ho.
En Shaw puja per una escala metàl·lica i en Leroy el segueix. En una àmplia sala de control, diverses pantalles enormes amb mapes marcats cobreixen una paret. El personal militar opera grans taulers electrònics davant seu. En Shaw condueix en Leroy a una plataforma d'observació.
Senyors, retirin-se.
El personal es retira.
Benvingut a l'operació Precepte. És un programa de xoc del Departament de Defensa amb un sol propòsit. Guanyar la Guerra Freda abans que s'arribi a llançar cap míssil.
Fabriquen una arma?
No. En busquem una. Una cosa que van enterrar aquí a Derry fa molt de temps. És una cosa que tu estàs especialment capacitat per trobar.
Per què?
Aquesta arma infon una por paralitzant a tothom que s'hi acosta. En teoria, pot espantar prou per provocar la mort.
Però què és? És alguna màquina?
No ho sabem tot d'aquesta arma. Ni d'on ve, ni com funciona. El que sí que sabem és que l'arma és enmig de tot un grup d'objectes. Podrien ser balises. Si les trobem totes, potser sabrem la ubicació exacta de l'arma en qüestió i quan sapiguem on és, et necessitarem allà per agafar-la.
Entra el coronel Fuller.
Coronel, què passa?
Disculpin la interrupció. Hi ha notícies del lloc de l'excavació. No tenim tota la informació, però es veu que han trobat una cosa.
En Leroy mira en Dick, que li pica un ullet des de la porta.
Ens acompanyes?
Sí, senyor.
En Leroy se'n va amb ells. En un altre lloc, la pluja cau sobre una claveguera en una carretera. Un cotxe passa pel seu costat i travessa una reixa oberta amb el cartell Manicomi Juniper Hill. La mare de la Lily condueix fins a l'edifici amb la seva filla al seient del copilot. Dos aladors vestits de blanc surten amb paraigües negres.
Mama, sisplau.
La mare de la Lily mira cap endavant.
No em facis entrar.
Mira en fredor la Lily mentre els aladors obren la porta del costat del copilot. La Lily els mira. Són dos homes de pell clara somrients amb corbatins negres. Ella mira la seva mare i surt del cotxe. Un zelador tanca la porta i tots dos l'escorten fins a l'edifici. De nit, sota la pluja, dos tot terreny s'aturen al lloc de l'excavació. En Shaw baixa, seguit d'en Dick. En Dick i en Fuller pugen a la torre de vigilància amb en Shaw. A baix, diversos homes observen una grua que eleva alguna cosa grossa des d'un forat. Un potent llum de treball il·lumina l'objecte penjant, un cotxe antic. En Dick s'agafa a la barana de la torre.
Ja us ho he dit.
Les portes del cotxe s'obren i un líquid fosc i espès cau a raig. Els homes de baix retrocedeixen. En Leroy ho observa des de la torre. En Shaw abaixa els prismàtics, seriós. Diversos esquelets estan asseguts dins del cotxe.
Ja queda poc.
Fosa negra. Crèdits. Here comes the boogeyman. Don't let him come too close to you. Dirigit per Andy Muschietti. Escrit per a televisió per Austin Guzman. Basat en el llibre It de Stephen King. Els crèdits continuen. Say shoo shoo and stick him with a pin.
bogeyman will very nearly jump out of his skin. Say buzz, buzz, just like the wasp that stings. Bogeyman will think you are an elephant with wings. Hush, 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 here comes the bogeyman. Tell him you've got soldiers in your bed, for he will never guess that they are only made of lead.
Aquest programa ha estat audiodescrit per Juno amb la veu d'Ingrid Carreras.
Just keep a little salt with you and put it on his tail.